Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, descarta avançar les eleccions generals, tot i el nou front judicial obert contra el PSOE. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, investiga si la direcció dels socialistes va orquestrar una trama per torpedinar procediments judicials contra els cercles pròxims a Sánchez. Agents de la Guàrdia Civil han entrat a la seu del central del partit, al carrer Ferraz, a Madrid, aquest dimecres, a buscar informació sobre el cas. El mandatari espanyol s'ha referit a les peticions d'eleccions anticipades de l'oposició des de Roma, on s'ha entrevistat amb el papa Lleó XIV.
Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
L'instructor del nou front judicial del PSOE també reclama al partit contractes de la campanya del PSC per a les eleccions al Parlament del 2024. La cursa electoral va coincidir amb l'inici de la suposada trama al cor del partit. Més notícies, Oriol Pujadó.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga el diputat republicà i exconseller d'Interior Joan Ignasi Elena per un cas de suposada prevaricació a l'Ajuntament d'Altafulla, al Tarragonès. L'alt tribunal veu indicis d'ús fraudulent de contractes menors a l'empresa que tenien Elena i l'exlíder d'Iniciativa Joan Herrera, que també està sent investigat. Per aquests mateixos fets, el Suprem ja investiga l'exalcalde d'Altafulla, Félix Alonso, actualment diputat al Congrés per Suma.
Aquest dijous continuen les protestes al sector educatiu. Hi ha convocada vaga al Maresme i al Vallès. La jornada d'aturada unitària a tot Catalunya d'aquest dimecres ha tingut un seguiment del 60%, segons els sindicats, i de prop del 30%, segons el Departament d'Educació. Les dues parts s'han tornat a reunir per intentar tancar un acord per resoldre el conflicte laboral, però no ha estat possible. Les negociacions continuaran aquest dijous, centrades sobretot en l'increment salarial i el nombre d'efectius per a l'escola inclusiva. El govern proposa un augment salarial de 350 euros al mes d'aquí a 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros.
La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills. En el primer trimestre de l'any han crescut un 20%, segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Els pares donen diners o una segona residència perquè els fills puguin tenir un domicili propi. Aquest és un dels motius pels quals gairebé la meitat de les compravendes que ja es fan a Catalunya es fan sense necessitat d'una hipoteca. Raquel Iglesias és la vicedegana del Col·legi Notarial.
Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, que podem fer, i nosaltres als despatxos notarials de Catalunya tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
Uganda ha tancat temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo, on els casos d'Ebola no paren d'augmentar. En total, al Congo s'han detectat almenys 1.000 casos sospitosos i 223 morts registrats. Uganda vol mantenir el control sobre el virus i per això extrema les precaucions. Només es permetrà travessar la frontera a equips d'emergència i sota mesures estrictes de seguretat. Un dels exemplars del Tyrannosaurus rex més grans i complets descoberts fins ara se subhastarà aquest juliol a la casa Sotheby's de Nova York. El fòssil, anomenat Gus, es podria arribar a vendre per uns 30 milions de dòlars.
L'esquelet té uns 67 milions d'anys i fa gairebé 12 metres de llargada i 4 d'alçada, unes dimensions similars a les d'un autobús urbà. Els científics destaquen la bona conservació de les dents i de l'esquelet, que està gairebé complet. Aquesta venda reobre el debat sobre si peces d'aquest valor científic poden estar en mans privades o han de ser en museus públics. En declaracions a 3CAT Info, l'arqueòleg Eudald Carbonell té clar que preval la investigació històrica.
Un exemplar de Tyrannosaurus rex, també conservat de 12 metres, hauria de ser patrimoni de l'Estat. En un sentit patrimonial, Europa, Itàlia, França, Espanya, aquestes coses no poden anar a subhasta. Estaria totalment prohibit. És una cosa que patrimoni de l'Estat.
El rècord actual el té un altre exemplar, venut l'any 2024, per 45 milions de dòlars per la mateixa casa de subhastes.
I als esports, el Barça ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu. És el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, que aquest dijous arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. El traspàs del jugador de 25 anys es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros.
Alexia Botella s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça, en primer lloc en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaurana ha reconegut que aquesta està la decisió més difícil de prendre, i després en el triomf contra la Real Societat per 2-1.
Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada, tal com ha anunciat el club. En paral·lel, el Barça de bàsquet accelera per incorporar el manresà Xavi Pujol, ara al Baskonia, com a nou director esportiu de la secció.
Fins aquí les notícies.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
Estàs confonent correlació amb causalitat,
no,
que és un
no,
problema de primer,
no,
de filosofia,
no,
de lògica,
no,
de la unia.
Ja ho sé.
Que és
el mateix que la IA.
Que tots els pobres siguin delinqüents.
La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
Que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, és que cantes somrient sempre.
Amb Ricard Ostrell.
Em van passant coses.
Sí.
Nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Avui he mirat diverses vegades el vídeo en què Alexia Putellas explica als barcelonistes la seva decisió d'acabar la seva etapa al Futbol Club Barcelona. M'he aturat com si anés a fer un treball universitari en l'expressió "m'he buidat", la mateixa que va fer servir Pep Guardiola quan va deixar el mateix club el maig del 2012. Jo acostumo a buidar olles de verdura quan entrec al caldo, buido les papereres, buido els armaris quan faig neteja, buido la rentadora abans d'estendre-la, buido el carro d'anar a comprar, buido la maleta quan torno d'un viatge, buido les butxaques abans de posar una peça a rentar per si hi ha algun mocador de paper. I m'he preguntat, tu, Marta, quan et buides? I no he trobat cap moment de la vida en què ni jo ni ningú del meu entorn hagi fet servir aquesta expressió. Em puc cansar d'una situació, estar farta d'una persona, d'una feina, d'un ambient determinat, i aleshores dius fins aquí i marxes, fas per canviar o deixes aquella persona amb la paraula a la boca, però no acaba d'entendre exactament què vol dir buidar-se quan portes molts anys estant al capdavant d'una feina que t'agrada i triomfant perquè has aconseguit tot el que volies. Potser és justament això el que molts no podem concebre perquè no tenim tot el que voldríem i per això no ens podem buidar. Sempre prefereixo omplir-me. Sempre prefereixo veure l'ampolla mig plena, sempre prefereixo buscar nous reptes i tenir nous horitzons, però jo a això mai ho anomenaria "m'he buidat". Potser és que, com que sóc ignorant, no entenc l'excepció que pren aquest verb quan el diu algú que té 32 anys i probablement el que vol és buscar nous al·licients professionals i personals. Tot i així, tota la sort del món. I vosaltres, us heu buidat aquest dimecres? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Domènec Sobirà, Albert Duran i Judit Perpinyà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
93 201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Com esteu? Bona nit, són les 12 i 10 minuts. Arrenquem aquí aquesta edició d'avui de la Nit dels Ignorants a Catalunya Ràdio. Com sempre, el telèfon obert perquè podeu fer les vostres preguntes, donar respostes, fer les vostres reflexions, queixar-vos, felicitar a qui vulgueu. Com sempre, el telèfon 932077474 o també el WhatsApp del programa, el 667-220-148, on continua una mica l'èxit, per dir-ho així, que va tenir ahir la conversa que vam tenir sobre sifons i molta gent que va recordar doncs mil anècdotes sobre haver comprat sifons o que buscava comprar sifons i que no n'havia trobat ara. I avui ens hem trobat al WhatsApp del programa aquesta proposta que ens fa sobre sifons, ens fa l'Àngels des de Lleida.
Mira, ara estava escoltant aquest senyor dels sifons, m'ha vingut al cap que podia, ell que diu que fa tanta llumeta hasta per una tauleta de nit, posar-s'hi una pantalla i servir de llum, perquè jo vaig fer una botella que fèiem a manualitats i vam pegar tot de vidrets, una botella una mica ampla, i després vam posar una pantalla dalt i una llum i fa de llumet i queda molt bonic. I amb un sifon segurament que també es podria fer.
Veus? Una nova idea pels sifons. Està molt bé. De fet, hi ha una altra persona que ens ha deixat també un missatge sobre els sifons, que és l'Albert. L'ha deixat escrit. Diu, tinc un sifó de Cusa, Carbòniques Urgell Sagarra S.A. Segur que en Jaume Castells en té alguna. Diu, hi ha una història molt bonica del net del fundador de Cusa. Podria ser que el fundador fos del Poal o de Palau d'Anglesola? Quin gran programa el vostre, ens diu l'Albert. Quan era pèrit l'escoltava algunes vegades. Diu, l'horari no ajudava, història d'un país. I sobre els sifons, i en concret el del Jaume Castells, de Mollerussa, que vam entrevistar ahir, ens ha preguntat la Núria, des de Matadepera, vol saber si els sifons que adquireix per col·lecció estan buits o plens, i si plens es valoren més o igual que buits. En Jaume ens ha explicat que tots els sifons de l'exposició estan buits per un tema de pes. Un sifó buit pesa 1,20 kg, aproximadament, o 80. En canvi, si estiguessin plens, pesarien 1 kg més, per tant, 2,20, 2,80. A més, si els aconsegueix plens, els buida, diu ell. Per tant, els sifons del Jaume sempre estan buits, els que hi ha en aquesta exposició. Va, al 932077474 ens truca en Jordi, des de Barcelona. Bona nit.
Molt bona nit. Mira, parlant de sifons, i no era pas el tema, sóc un entusiasta dels sifons, tinc molts amics estrangers i quan miren a casa a Barcelona els hi fa com molta
gràcia
això de fer un vermut amb sifó. I durant anys els comprava a Carrera O, després a Mirall Fontanals, i ara ja estava desesperat buscant, i l'altre dia vaig decidir trucar a la marca de sifons Heiser i dir, escolti, a Barcelona on puc comprar sifons, no? I després de molt de temps ha estat una descoberta molt maca, la plaça Joanic, un local amb una bodega increïble on portes el teu sifó i per poc més d'un euro i pico et dono el sifó ple.
Carai. Vull dir
que
molt
per
bé,
tant,
bé,
he recuperat una tradició.
Sí, senyor, i tant. Que bé.
No, jo trucava per una altra...
Per una altra
jo
cosa.
Sí, de fet, dues coses adreçades a l'Ajuntament. M'imagino que quan un es jubila té temps per fer coses que no ha fet mai a la seva vida, no? Mm. Una d'elles és ser més responsable com a ciutadà i d'alguna manera també ser potser una miqueta més torracollons, diguem-ne, no? En el sentit que jo, per exemple, m'esgarrifo de que sempre que hi ha una activitat esportiva, una marató, una activitat al costat de casa, per exemple, un institut, hi ha tanques per tot arreu, el carrer queda tancat, i les tanques poden passar una setmana, dos, tres... De fet, hi ha unes tanques aquí als Regranados, al carrer Còrsega, que he formulat ja com tres avisos a l'Ajuntament i fa uns 8 mesos que hi són, diguem-ne, no? a la confluència. Jo no entenc com no hi ha un protocol de que quan hi ha una activitat i es col·loquen unes tanques, doncs amb un termini lògic de temps, el mateix servei municipal que ha col·locat les tanques la retiri. Però és que jo trobo que és increïble, diguem-ne, la poca operativitat en aquest sentit, diguem-ne, no? Aquesta seria conèixer quin servei municipal es coordina aquest tipus de col·locació de tanques. I l'altra és les voreres. Sí. Des de fa molt de temps, tot el tema de parcs i jardins, cada cop hi ha més els forats, no sabia la paraula i l'he buscat, escocells, sí. El forat de la vorera.
Dels arbres, vols dir? El forat dels arbres, sí.
Exacte. Són forats que jo no entenc com no es produeixen més accidents. O sigui, jo entenc que per temes, diguem-ne, potser cal tallar un arbre, però seria molt fàcil, diguem-ne, omplir aquell forat, no? Tot el que és l'eixample esquerre és increïble, la quantitat diguem-ne, d'antics llocs on abans hi havia un arbre i que ara hi ha un forat d'uns 30, 20 i tants o 30 centímetres de profunditat, que trobo que és un perill horrorós.
Sí,
no?
Pot ser.
Però
mal.
Tampoc no sé, m'imagino que no té res a veure amb el servei municipal de les tanques, però sí que té que haver-hi per servir algun responsable.
L'Ajuntament sí que té
que
veure, clar. Sí, i tant. Sí,
algun responsable que d'alguna manera, senzillament posant grava, posant terra, el perill desapareixeria, diguem-ne, no? Res, volia saber aquestes dues coses. Quin servei municipal demostra les seves incapacitats amb aquestes dues responsabilitats?
Sí. Escolta'm una cosa, una pregunta, Jordi. Tu has fet de... ja que ho veus, has fet alguna foto per
totes.
Fer... De... I ho fas
totes.
A través de l'aplicació?
Les he fet, les he adreçat a l'Ajuntament.
És que ara saps que hi ha una aplicació de l'Ajuntament de Barcelona que tu pots...
Sí.
I no t'han fet cas, eh?
No, mira, el divertit d'aquestes aplicacions és que dono un registre i et diuen que en un termini tindràs una resposta.
Sí.
Efectivament, aquesta resposta, si et posa 1, després et posa 2, guió 2, guió 3, jo he arribat a acumular fins a guió 6, diguem-ne, no? O sigui, 6 prolongacions de les possibles respostes, diguem-ne, que haig de reconèixer que en el cas de les tanques he fracassat sempre. Amb altres diguem-ne, observacions, sí que he tingut resposta.
Més èxit, sí.
Però amb les tanques...
Les tanques no, allà s'estan.
Amb les tanques, t'asseguro.
I
més em fa gràcia, perquè més han canviat el logo, fins i tot són maques, han canviat el logo, i així les han renovat, ara estan galvanitzades, diguem-ne, no? Però vull dir que és... Jo no ho entenc, el volum de tanques que estan, diguem-ne, per la ciutat...
Sí, perdudes allà, sense que ningú les agafi.
Perdudes, totalment. Perdudes. Només un esdeveniment de qualsevol tipus, ja està. Les tanques ja queden allà.
Allà queden, sí senyor. Molt bé, Jordi, a veure que si trobem
gràcies.
Resposta. Moltes gràcies.
Bona nit.
Bona nit. Adéu. En Jaume, des de Figueres, bona nit.
Hola, Marta, bona nit.
Què tal, Jaume?
Bé, ara ja, per fi, bé. Perquè hem arribat a casa i hem salvat el dia.
Doncs
ha sigut un dia, molt llarg.
Ha sigut un dia llarg.
Sí, jo estic malalt fa molts anys, ara estic fent diàlisis a l'Hospital de Figueres, és un hospital, depèn d'una fundació, però és un hospital que dona servei públic, i la veritat és que n'estic molt content, i vull dir, les infermeres del servei i els metges, els nefrologues del servei, fan una gran feina, i que som un bon grup de malalts doncs, que podem viure i tirar cada dia gràcies a l'hemodiàlisis, que és el tractament sofisatori. Després, avui també tenia a Can Ruti, tenia hora a l'Hospital Germans Trias i Pujol, a Badalona.
Sí.
I com que tenia diàlisis al dematí, he demanat transport sanitari. Avui, amb el tema de la vaga dels mestres, tot el meu respecte, tot el meu suport al col·lectiu de mestres per les reivindicacions que fan, però justament avui m'han tallat l'autopista en dos punts del recorregut que havien de fer aquesta tarda i ha sigut una odissea.
Ostres, clar,
poder arribar
s'ha allargat tot molt, no?
Clar. A l'hospital. Sí. Jo havia de ser a les 4 a l'hospital, l'hem arribat a les 6.
Uf.
Un equip de dues metgesses i tres persones més que estaven en els quiròfons per fer biòpsies han acabat el seu torn a 5:45 de la tarda i com que jo encara no havia arribat, doncs han decidit esperar-se.
T'han esperat que arribessis?
Quedat... Sí, s'han esperat a l'hospital, s'han esperat en la secció de quiròfans de les consultes externes i m'han pogut agafar les mostres. Jo sortia de l'hospital a les 7 de la tarda. O sigui, pots comptar que, les dues metgesses i les auxiliars, les infermeres, doncs han sortit a les 7 o potser un quart a 8 de la tarda.
Una mica més tard, sí,
quan
senyor.
Haurien pogut sortir, doncs, tranquil·lament a dos quarts de 6, no? I, bueno, fa 30 anys que em van diagnosticar, més de 30 anys que em van diagnosticar, sempre he sigut, sempre he anat a la sanitat pública, sempre he fet servir la sanitat pública d'aquest nostre país, que és una passada. És impressionant el servei que donen, la dedicació que hi posen metges, infermeres, auxiliars, salvadors, tot el personal que hi ha en els CAPs, en els hospitals, és una barbaritat, el servei que tenim. I bé, avui, ara quan he arribat a casa, molt cansat, hauria sigut molt llarg, però pensava, hòstia, has de trucar a la Marta i explicar-li.
Doncs ho trobo molt maco que facis això, perquè està molt bé queixar-nos quan les coses no van bé, però sempre dic que quan van bé i funcionen, està molt bé agrair-ho. Sí. I a vegades ens oblidem d'agrair les coses, no, la gent?
Sí, sí, anàvem amb el transport sanitari cap a Badalona.
Per tant, han pogut arribar, no? Ai, han pogut avisar de dir, estem venint, però passa
sí,
això.
Sí.
I elles s'han esperat.
Jo he trucat a l'hospital, no he pogut contactar amb la doctora, però després la doctora sí que m'ha trucat a mi, perquè ell té el meu número de telèfon, i m'ha preguntat on sou. I dic, mira, que estem baixant, trigarem encara una estona. I s'ho han parlat entre elles, han arribat a un acord, i han dit, ja, home, continua baixant, que t'esperem i que t'agafarem les mostres. I ara les mostres ja, per fi, estan a anatomia patològica, esperant que els resultats siguin bons, no sigui alguna altra cosa sospitosa, però esperem que vagi bé.
Doncs sí, jo t'agraeixo que hagis trucat per compartir-ho, perquè m'agraden aquests missatges, m'agraden aquestes reflexions. Sí, és veritat, perquè sí. Estem en un món que sempre anem, que està molt bé, perquè, vull dir, ara que no, que l'oient anterior no s'ho prengui malament, al contrari,
no,
perquè
no,
tenia
no,
més raó que un sant, i perquè les coses que es fan malament s'han de dir. Però quan les coses funcionen,
arreu, però,
clar, i algú fa un gest sí. com aquest d'esperar un pacient que està tirat a l'autopista, perquè hi ha uns que fan una reivindicació, que tenen tot el dret,
evidentment
que t'esperin per fer això, doncs és molt bonic i està bé agrair-ho.
És un gust treballar, o sigui, ser atès en un hospital de referència com és el de Màstries i Pujol de Badalona, que bé, popularment conegut com Can Ruti.
Can Ruti, sí.
I jo fa 30 anys que en soc pacient de l'hospital i sempre coses bones, sempre m'han tractat molt bé, sempre ha sigut molt atents, tots els equips de molts, ja tinc com 7 o 8 assistents mèdiques que me visiten regularment i, hòstia, és un hospital fantàstic.
Que bé, Jaume. Espero que tot el que t'has fet avui surti bé. I gràcies,
moltes
per...
gràcies, Marta.
Gràcies per ser-hi.
I gràcies.
Una abraçada i que descansis avui, sobretot.
I igualment.
Adéu-siau, bona nit.
Adéu.
La Maria Àngels, des d'Igualada, bona nit.
Bona nit. Bueno, jo volia compartir amb vosaltres avui que he tingut una història maca, perquè estem tots connectats. Jo sóc una clienta de... Ja era el Xavier Solà. I quan el Xavier Solà va explicar la història del seu fill i tot això, pues, va ser molt maco i molt valent. I jo també vaig trucar-li per dir que jo també tenia un net i d'allò. I vam parlar i això va ser molt maco. I avui ve el meu net i em porta un llibre. Un llibre que és Vells Relats, Vells, de la Maria Carme Carrió Salabernada. I està el pròleg escrit per Xavier Solà.
Sí, senyora. Sí, senyora.
Llavors, clar, els dibuixos són de l'escola de Manresa, i que hi va el meu net, i ell és il·lustrador. I els dibuixos, pues, ja l'ha fet el meu net.
Què diu? Ah, sí?
Sí.
Jo el tinc, llavors, aquest llibre, perquè me l'ha enviat l'autora, me l'ha enviat... Me l'estic mirant. Per veure què fem. Sí, no sabíem. Doncs mira, el seu net és el que ha fet els dibuixos.
No. Tota o sigui, tota la classe.
Ah, la classe del seu net. D'acord, la classe. Sí. Que... Molt bé.
Però dic que ha sigut molt maco, perquè dic que estem connectats i que això dic, mira, el Xavier Solà, els d'allòs...
Tot és una mateixa cosa. Hi ha uns fils aquí invisibles que no se sap mai.
Sí.
Que bonic, Maria Àngels, molt bé.
Aquelles coses que a vegades cada dia tens un regal d'una manera, doncs avui ha sigut aquest.
Doncs mira.
I ja està. I ho volia compartir doncs, amb la nit dels ignorants, perquè també tot això és de la nit dels ignorants.
Clar que sí. Doncs moltes gràcies, Maria Àngels, per compartir-ho. I res.
Sí.
Que estem connectats.
Jo m'afegeixo amb aquest senyor que ha trucat ara, perquè jo també sóc una operada de càncer i porto les dues pròtesis als genolls, i jo sempre ho dic, que la sanitat m'han tractat i em cuiden, i encara, vull dir, sempre, és veritat, és un Déu, i donem gràcies.
Sí, senyora. Sí. Maria Àngels, moltes gràcies.
Vinga.
Adéu-siau, bona nit.
Bona nit.
En David, des de Rialp, bona nit. Hola. Hola. Que ets aquí,
hola.
David? Ara. Jo dic, què ha passat?
Ara. Bona nit.
Bona nit, David.
Què tal?
Bé, i tu?
Bé, molt bé.
Què ens volies dir avui?
Primer, que jo crec que això que has comentat del fet de cuidar-se, podria ser que arribi un moment que en qualsevol situació de la vida digues, no puc més. Vull dir, no. Això és un canvi. I sigui tan... I pugui ser això,
sí,
d'alguna manera.
Segur. Em fa gràcia el la manera d'expressar-se, no?, de m'he buidat, que jo no ho he fet servir mai a la vida per dir quan no pots més d'una cosa, no? És evident que és una sensació que molta gent ha tingut. Però m'he buidat... És curiós que l'hagin fet servir dues persones provenients del mateix àmbit, no?
Sí, en vez de dir que estàs fart...
Exacte, que és negatiu, no? Sí.
Sí. M'he buidat, com dir, he donat el que podia donar.
Tot el que podia, sí.
I ja no puc donar més, o no vull donar més, pel motiu que sigui.
Sí. Sí, vale, aquest és això. Però vull dir que és una expressió que jo, o ningú del meu entorn, ha fet servir mai, no? Jo m'he buidat.
Jo no l'havia sentit mai la primera vegada, sinó amb Pep.
Amb el Pep, sí.
I ara amb la noia aquesta, amb la Cana. No, perdó.
Amb l'Alexia.
Alexia, perdó.
Tu no et buidis, David? Tu continua aquí dalt, eh? Aquí necessitem gent.
No, jo no em puc cuidar.
Tu no et buidis. Intentes
per cuidar-me.
Molt bé, David. Doncs escolta'm, contenta de sentir-te. Digues.
Volia comentar una cosa. És cert això de que he sentit unes notícies aquest dematí de que hi havia una espècie de casa de postres que es havia introduït aquí a l'Estat i que el govern ha actuat per parlar dels peus i que podrien apostar sobre si, per exemple, si la cantant, la Beyoncé, doncs seria mare de l'any que ve o següent, i podrien apostar sobre si hi hauria tantes hectàrees d'incendis a Espanya com... Això és cert.
Això, on això és... perdona, però on ho has sentit, això?
Aquest dematí a la ràdio.
Però aquí a Catalunya Ràdio? No.
No. A RAC1.
A RAC1.
Crec que és RAC1. I crec que ve des d'ahir, ja.
Doncs jo no ho he sentit. No ho he sentit, però a veure, els ignorants senten moltes coses i a veure si algú et sap donar... Ara buscaré, però no em sona, que no vol dir que no sigui, Vull dir que segurament existeix en algun lloc i jo no ho he sentit. Però a veure si algú ens pot donar més detalls, David, d'acord?
És que m'he quedat de pedra, trobo que sí. Amb diners...
Apostar per si hi haurà incendis, alguna cantant es quedarà embarassada.
Sí, 20 hectàrees o 2.000.
És que és molt fort, trobo, sí.
Clar,
sí.
Llavors què farà la gent? Sortiran a cremar els boscos per guanyar diners?
No, és que és molt fort.
És que m'he quedat de pedra i no ho sé. Jo crec que ho vaig sentir a RAC1.
Sí. Doncs a veure si algú ho ha sentit i ens pot donar alguna idea més, d'acord?
Vinga, bona nit.
Vinga.
I la peça està en marxa, però vaig molt de cul.
No, tu tranquil, tot el temps del món. Nosaltres, en principi, quan marxem de vacances, després tornarem, així que no pateixis, d'acord?
Molt bé.
Vinga, David, una abraçada. Bona nit.
Històries de nit.
Fem avui espai a una història de nit justament dedicada al que podríem dir ben bé que és un clàssic de la matinada, el SEM, el Sistema d'Emergències Mèdiques. Mira, més oportú que mai, després d'aquests agraïments d'avui, d'aquest oient al voltant de metges i tot el sistema sanitari públic, diguéssim. I són presents sempre, el SEM, dia i nit, però és cert que a les hores baixes els veiem menys, i tanmateix hi són. Com ho viuen? Quantes situacions crítiques han d'afrontar cada nit? A quanta gent arriben a ajudar com si fossin un àngel aparegut enmig de la foscor, com diu la nostra entrevistada? En Domènec Subirà volia saber com són les nits d'una infermera del SEM i la Mireia Montaner s'ha ofert a explicar-li. Són a la base de la Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, on hi ha la central de coordinació, les ambulàncies i els equips assistencials.
Mireia Montaner, infermera del SEM, el Sistema d'Emergències Mèdiques, bona nit.
Bona nit.
Escolta, veig que estàs llegint, perquè ho tens aquí sobre, La mala hija, de Pedro Martí. És un thriller, novel·la negra, un adolescent que desapareix en un poble tranquil, una dona que viu el moment més difícil de la seva vida, dues germanes molt poc amigues, un altre adolescent amb problemes socials, un periodista amb poca ètica. No sé, però jo em pensava que en un torn al SEM de nit em diries, no sé, que llegeixes una cosa més reposada, menys tensa, o potser fins i tot de comèdia, no ho sé.
Hi ha èpoques de tot, eh? Però és veritat que m'agrada molt la novel·la negra.
Sí?
M'intriga, em manté.
Et manté...
Em manté alerta.
Et manté alerta. I és per això? T'ajuda?
Potser sí, potser és per això.
Som a la base del SEM. Aquí és on comença tot, on comença la jornada de nit tothom.
L'ambulància és que van a Barcelona, sí, comencen aquí sempre.
Tu, però, no estàs habitualment aquí, estàs a Viladecans, no?
Sí, actualment sí.
Com comences la jornada?
A les 7. Comencem la jornada, revisem que tot estigui correcte, que l'ambulància estigui tot operatiu. Si tenim algun servei pot ser ja, per tant hem d'estar. El primer que fem és això, veure que tot està en el seu lloc i que bé, funciona bé.
Què canvia entre la nit i el dia a la vostra feina?
Què canvia? Home, el que més canvia potser és que hi ha menys gent als carrers. Llavors doncs és més tranquil circular pel carrer. En què sí que tenim activitat igual.
Quan dius circular, vols dir circular amb les ambulàncies?
Circular, sí. És més fàcil. La circulació, no hi ha tant de trànsit, de dia és molt més farragosa allò dels llocs.
Clar, perquè això, és que ara que ho dius, qualsevol dia que estàs per Barcelona i que ve una ambulància, veus que tothom es comença a moure per deixar passar l'ambulància, no? I moltes vegades veus que costa. I clar, jo penso molt en els que aneu a dins. No sé, això deu ser una mica angoixant, o com ho vius?
Perquè tu vols arribar al lloc ràpid i veus que et està costant.
Clar, clar.
Quan hi ha molta densitat de trànsit, és angoixa més arribar als llocs. I de nit potser aquesta... Això no ho tenim. Tenim més facilitat per arribar als llocs.
És el que canvia més? O canvia també el tipus de...
Bueno,
de servei que heu de fer...
També. Hi ha peculiaritats de la nit.
Ara hi anirem entrant. Tens un equip? Qui és el teu equip?
El meu equip, jo ara vaig amb tècnic i amb metge.
Perquè l'ambulància és una ambulància medicalitzada?
És una suport vital avançat.
I aleshores, a partir d'aquí, què fas?
Esperar. Normalment el que fas és esperar que vagin sortint coses. Ens alerten per enviar-nos algun servei.
Per què, sense voler, tinc la impressió que associo molt al SEM als accidents de trànsit? Ja m'imagino que no és només això, ja ho sé, però m'imagino que molta gent també.
Bueno, potser és on se'ns veu més, no? Al carrer se'ns veu més, potser, però és veritat que fem a via pública, a domicilis, actuem a diferents llocs. No és només accidents, tot i que n'hi ha, però...
Clar, perquè actueu a domicilis, també, això també.
Clar. Això no es veu tant.
No sempre implica un trasllat d'un pacient, no?
No, a vegades podem estabilitzar el pacient i deixar-lo a casa, o derivar-lo al control pel mig de la capçalera, o coses així.
Deia això que associo... El SEM molt accidents, però el que no m'imaginava és el que em deies quan et vaig trucar, que de vegades us toca assistir gent gran que en realitat no tenen cap dolència.
Doncs que les nits són molt llargues i la soledat també és difícil. Llavors sí que ens hem trobat moltes vegades que la gent gran pues, es troba malament i un cop ets allà pues, ja no es troba malament, se li passa. Igual no tot ho tractem amb medicina, sinó que de vegades anem allà i li dones la mà a algú i xerres uns 5 minutets amb aquesta persona i ja no li fa falta res més.
Sí?
I això a la nit és una cosa que es veu molt més que durant el dia, perquè les nits poden ser molt llargues per una persona gran, que no sola, que no té qui xerrar, doncs les nits seria de fer.
O sigui, donar-li la mà, estar una estona allà amb ell...
Sí, i potser no cal res més.
El cura, no?
Sí.
I és sobretot gent gran, clar.
Gent gran, això.
Com us organitzeu amb l'equip? Cadascú té una feina molt específica o en cas d'emergència doncs a vegades toca fer una mica de tot, no està tot tan dividit?
O sigui, tenim els nostres rols, però és veritat que treballem molt en equip. On jo no arribo, segur que arribarà el meu company. Saps? Sí. Llavors és com ja ho tenim molt establert així.
Us coneixeu gaire, els que treballeu junts? És important que us conegueu?
Per mi sí, per mi és bàsic. El conèixer el meu company m'ajudarà, de vegades amb companys que he treballat durant molt de temps, amb una mirada ja sabíem el que volíem, o el que necessitava, tot. És facilíssim treballar amb algú que ja coneixes.
Que ja coneix, clar. Alguna anècdota, no sé, ara que em dius això, algun record compartit junts que sigui representatiu de... d'aquestes nits passades junts amb un equip?
Sí, les anècdotes així com a divertides pot ser...
O no divertides,
bueno,
però dius...
divertides, què fem?
Cada mot, us enteneu, no?
Sí, tenia un company que amb ell doncs, hem passat moments difícils, no? Amb serveis difícils, que vulguis o no et marquen i et fan posar trist i això. Llavors, en algun moment ens podíem posar a la ràdio i ens ficàvem a cantar qualsevol cançó que sonés a la ràdio, com si estiguéssim a la dutxa. Els dos junts. Llavors, això ens alliberava atenció, diguéssim.
Clar.
Altres vegades ens abraçàvem i ploràvem, també, però com a anècdota així que fèiem era per esbravar-nos. No sé com dir.
Ja, sí, no, s'entén perfectament. Sí. Quins casos o quins serveis són els que poden portar a una situació com la que descrius? Que després necessiteu.
Clar, estem molt acostumats a veure moltes coses, això és veritat, però la part emocional dels serveis també està al voltant. Vull dir, nens, familiars, que envolten a tot el servei, doncs és més dur de gestionar. La part emocional, la part més emotiva, potser és la que costa més.
Perquè us toca a vosaltres parlar amb els familiars?
Sí.
De tot? O hi ha un punt que intervenen els serveis de psicologia?
Tenim servei de psicologia que quan ho creiem ho podem activar i venen al domicili mateix. Mm-hmm. Però és veritat que la primera impressió o el primer cop el rebem nosaltres i hem de gestionar-lo moltes vegades. Informar la família o el pacient és superimportant. Mm-hmm. No és pas en un hospital que la família s'espera fora, sinó que tu entres a casa seva. Llavors jo no puc fer fora algú de casa seva.
Clar.
O sigui, amb els meus serveis, amb el meu dia a dia, estem la persona a la que tens i tota la família i tot el que l'envolta. Llavors la seva pena o tristesa doncs està allà envoltant-lo. Mm-hmm. I ho has de gestionar tot.
Clar. Aquesta part probablement la veieu més vosaltres i en canvi no la veiem tant nosaltres, que el que tenim més al cap són doncs, imatges a vegades doncs, molt dures, no? Però que vosaltres, malauradament, potser ja hi esteu acostumats.
Sí, la veritat és que suposo que ens fem com... ens protegim bastant. No sé, suposo que ja ens hem fet així i al final anem traient imatges del cap, que al principi potser sí que hi són i costa més dies de marxar, però al final anem fent net. Jo no les veig moltes. Hi ha algunes que potser et queden més temps, però intento no quedar-me a moltes imatges.
Però quan te'n vas a casa, desconnectes o a vegades costa una mica més?
Hi ha vegades que m'ha costat. No one's gonna bring me down, no. No way, no how. I'm letting go. Of the
wheel. I alguna vegada has volgut tornar a veure o has pensat que t'agradaria tornar a veure alguna persona que has ajudat, algun pacient, que t'agradaria tornar-la a veure o saber com s'està recuperant? Sí,
sí. M'agradaria amb tots, però és veritat que no pots amb tots. No? Llavors, s'intenta sempre, doncs, si vas al mateix hospital, a veure com està, intentes veure una altra vegada, com va tot... Mm-hmm. Jo ho intento sempre que puc, sense invadir cap espai més personal, però si passes per allà i pots anar intentant parlar, doncs sí.
Quin diries que és el cas que més t'ha marcat en aquest sentit?
El servei que més, potser és perquè és el més proper, que és una cesària que li vam haver de fer amb una dona embarassada que va fer una aturada cardíaca. Llavors és proper i és un servei molt dramàtic de per si, llavors... el tinc com a més recent.
Clar.
I altres que tenen a veure amb nens doncs, també són molt, toquen molt més, o sempre identifiques amb algun familiar. O...
En el cas d'aquesta dona de l'aturada cardíaca, veu aconseguir salvar el nadó?
Sí.
La mare no. M'imagino que no és freqüent.
No n'hi ha gaires, per sort. Clar. No ens hem de trobar moltes vegades.
Clar. Quins són, doncs, de fet, els casos més freqüents? Una nit a Viladecans o a l'àrea metropolitana. Ara ets a la base de Viladecans, però tu vas treballar molts anys de nit a Barcelona, també.
Sí.
Què és el més freqüent?
Els accidents de trànsit hi són sempre. Patinets, bicis, això hi són sempre.
Els patinets, sí, també.
Els patinets elèctrics són un drama.
Sí, no?
Hi ha molts. I també, doncs, els dolors toràcics, perquè al final és una patologia que hi anem molt perquè pot ser cardíaca, pot ser moltes coses. Llavors s'han de descartar moltes patologies.
Diries que teniu massa feina a vegades?
Pues diria que depèn de les guàrdies. I això no ho sabran mai. Que potser un divendres o dissabte hi haurà més ambient, hi haurà més gent al carrer i tens més opcions que de tenir més accidents de trànsit o més intoxicacions.
Clar, el tema de les intoxicacions, això us hi trobeu, no? Perquè jo, entrevistant gent que treballa de nit, com taxistes i escombriaires, ha sortit sovint aquest tema, no? Que us veuen a vosaltres, la gent del SEM, assistint molts casos d'intoxicacions etíliques, no? Això passa, no?
Passa.
Clar, i aleshores, els accidents de trànsit, amb la prevenció que fem, les intoxicacions del tipus que siguin, amb tota la prevenció que es fa, i segueix passant, i segueix venint, et fas preguntes?
Em fas preguntes i sobretot t'agafa molt més de respecte. Jo no vull que les meves filles surtin de festa mai. Es tancaria que no.
En sèrio?
No, però perquè ho veus molt, llavors.
Clar,
sí que és veritat que ho veus molt i és molt... I penses, jolín, pues mira què es diu, i que penses que ja ha arribat a la gent i tot i així segueix passant.
Clar. Què creus que falla?
No sé, potser l'edat és dolenta. No sé què falla, potser la prevenció no la fem prou enfocada a l'edat que toca.
Tens moments per fer un cafè, per menjar alguna cosa al llarg de la nit?
Sí.
Sí?
Treballar de nits t'obliga a fer cafès.
Però no hi ha gaires, cafès, no hi ha gaires bars de matinada. Costa trobar un lloc on poder menjar alguna cosa o fer un cafè bo.
Sí, hi ha molts pobles. A Barcelona en teníem un parell així ja vistos, que ja si passàvem per allà doncs aprofitàvem a fer un cafetó. I si no, tenim la nostra base i allà sempre tenim cafè, pica-pica.
I teniu una estona per descansar a les hores d'allà?
Sí, la tenim, sí.
I què aprofiteu per fer?
Doncs jo llegir, xerrar...
El llibre que dèiem abans.
Ah, això mateix. O descansem. Depèn, també hi ha guàrdies que si portes molta càrrega i arriba un punt que, doncs, tampoc no tens ganes de llegir perquè estàs cansat.
Alguna altra cosa que recordis que t'hagi fet riure, potser no amb els companys, però de coses que t'has trobat o gent que t'has trobat o coses que has vist durant la nit?
Pues així de riure així no. Sí que me'n recordo molt de bromes que fem amb els companys que penso, des de fora no s'entenen, no?
Clar,
són
molt...
situacions que estàs estressat, llavors pues, potser ens surt fer bromes entre nosaltres.
Clar.
No? És més això que no pas.
Has d'estar allà dins per entendre-ho, no?
Sí.
Us donen les gràcies, de vegades?
Sí, moltes vegades.
Sí?
Jo penso que la gent és molt agraïda. També et trobes situacions en les que potser... Pues, bueno, també t'has de posar la seva pell, estan passant situacions difícils i la gent es fica més nerviosa, és normal. Però la gent és molt agraïda. Normalment arribem i és com si aparegués un àngel. Els anem a ajudar, per tant, sempre m'he sentit que la gent ha sigut agraïda amb mi.
Fins i tot quan esteu molta estona amb ells, pot haver-hi moments de relació una mica...
Sí, i tant. Podem parlar de tot. Amb els trajectes, per treure pressió i perquè no s'angoixin i tal, puc acabar parlant de tot. Poden explicar professions que jo no coneixia. Aprenc moltíssim cada dia. Sí. L'últim vaig estar parlant amb un home que era un boxejador, que havia sigut boxejador d'elit.
Què dius?
I em va explicar que ara entrenava a nens i que havia anat cap a diferents països i que feia poc havia anat a Ucraïna. I em va estar explicant com estava allí, perquè estaven en guerra, i em va estar explicant i em va ensenyar fotos.
I el portàveu a l'ambulància?
I el portàvem a l'ambulància, però els trajectes que duren 10 minuts, doncs aquests 10 minuts, si poden estar parlant, doncs, també el relax.
Clar, però d'haver-hi situacions en què...
Situacions que no poden, és veritat.
Clar,
que no tots.
Que no poden. Recordo també a vegades els bombers, no?, quan han explicat què pot trigar a extreure una persona d'un cotxe accidentat, no?, que s'ha de fer... Clar, però mentrestant has d'anar parlant amb aquella persona. A vosaltres us toca assistir també en serveis com aquest?
Sí. Col·laborem amb un bé moltes vegades.
I et toca parlar? Us toca a vosaltres?
Sí, anem fent una mica més conjuntament, perquè la part més sanitària la fem nosaltres i llavors anem parlant també amb ells i anem veient. De fet, el fet de parlar ens dona mèdicament, ens fa entendre si està conscient o no. Mm-hmm. Llavors has d'anar parlant,
clar.
Tranquil·litzant-lo, parlant, posant també calmants, analgèsia, el que faci falta.
Diries en conclusió que és una feina gratificant?
Jo no en faria una altra.
No? Després de tots aquests anys, ja?
Sí.
Ah, perquè quan abans ho he llegit...
Sí.
Et vas especialitzar en UCI, pacients crítics, emergències, urgències... Ja tenies clar que volies tirar cap aquí. Sí. Per què?
Pues no sé dir-te el per què, però em va cridar l'atenció. Vaig començar a fer infermeria i ja el que volia era urgències. I estar en urgències vaig dir, és que jo vull anar allí fora i no vull que em portin el pacient, vull anar a buscar.
Tens dues filles. Què hi diuen elles de la feina de la seva mare?
Jo crec que estan contentes. De fet, moltes vegades em pregunten, quan arribo, què has fet, mama? Quins pacients has anat a veure? Explica'm-els. Sí. No els explico molts detalls, de vegades, però pregunten. Volen saber detalls.
Entenen, però, que treballis de nit?
Sí, estan molt... Clar, elles des que eren petites ja han viscut això. De fet, sempre em deien que quan treballo de nit, doncs jo treballo poc, perquè, clar, quan elles es desperten, jo ja estic...
Els sembla que treballes poc.
Treballo poc, però elles dormen. Quan jo estic treballant, elles dormen.
Yeah.
I si estan malaltres i no van a l'escola, doncs la seva mare hi és.
Clar.
Igual no al 100%, però hi soc.
Ah, això deu passar també, no? Clar, hi ets, però potser no al 100%, sí, perquè arrossegues un cansament, una tensió... El que veus de nit et fa fer-te preguntes més profundes sobre com vivim, sobre què estem fent, cap on estem anant, no? Aquestes preguntes que a vegades ens fem, i més ara, en aquesta època així una mica convulsa, sobretot a nivell internacional que estem vivint.
Jo crec que ens fa valorar més la vida, el dia a dia. O sigui, jo cada guàrdia que surto, penso, jolín, pues surto de la guàrdia, no? I estic viva, i arribo a casa, la meva família està bé. I crec que ho valoro més perquè veig cada dia, no? Llavors... la meva feina em dona això, em dona la gratitud que tinc cada dia de poder ser-hi.
Si depengués de tu i poguessis triar una cosa, una mesura, una idea, una iniciativa que fes que tinguéssiu menys feina, que, perquè això voldria dir que moltes coses doncs funcionen millor, no? No sé, se t'acut què diries?
Un munt de coses, eh?
Sí?
Primer, ficar més educació a les escoles i als instituts. Penso que és superimportant. Igual que els ensenyem a sumar i a restar i a multiplicar, a suport vital bàsic i aquestes coses hauria de ser també com mates, igual. Penso que això ens ajudaria molt més el dia de demà a estar preparats per la primera emergència. I després, invertir més en sanitat és molt important.
Ja, ja.
Si tinguéssim més professionals i menys llistes d'espera i tot això, doncs evidentment suposo que previndríem molta més malaltia.
Els hi preguntem.
Clar, sí? Aquestes coses, jo a la meva escola ho faig. Cada any els hi faig, a tots els cursos.
Voluntàriament. Però ho vas proposar tu.
Sí, doncs ja ara s'està fomentant el suport vital bàsic a les escoles i està en desplegament. Però clar, aquestes coses pues, són més lentes. Jo, per si a cas, les meves filles de la seva escola, jo ho he anat fent.
Doncs Mireia Montaner, moltes gràcies i endavant, perquè sí que està clar i t'asseguro que ho hem pogut comprovar aquestes nits entrevistant a molta gent que treballa o viu de nit, que feu una feina necessària, que tothom ho veu. O sigui que gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Molt bona nit.
Bona nit.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa. Catalunya
Ràdio. Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la setena temporada de Crims.
Torna Crims a
amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbon a Lleida.
Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
Per darrere l'espera i pam, pam, pam.
Crims, nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Tot costa.
La temporada del 10.
Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
Moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
10 temporades ja.
Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Per molts anys i que en feu molts més.
10 minuts i arribarem a la una de la matinada. Som a la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474. Ara hi tenim la Consol, des del Catllà. Bona nit. Hola, Consol.
Ah, hola, bona nit.
Ara sí, bona nit.
És que me sento molt malament.
Sents malament? Nosaltres et sentim bé, eh?
Bueno, és que el meu telèfon no és... Bueno, dels pitets de paper...
Sí.
Que jo, quan tenia la botiga, anava a comprar la industrial Balsera, que està a la banda dreta, al carrer darrere de la Rambla de les Flors. Com que no recordo si era el carrer, si es deia Juclar, és que no ho recordo bé. Va, però jo entrava pel magatzem que hi ha, que també ara ja no sé si es diu Carrefour, entrava per allà, el travessava tot, sortia fora al carrer, travessaves el carrer, quan baixes al davant a la Balsera.
Sí, sí.
I allà venen de tot, de papers, de tot, de tot. Ara pitets no sé si n'hi ha.
Abans però... n'hi havia, no? Però ara no sabem si n'hi ha.
No ho
sempre
sé.
Sempre pot preguntar.
Però clar, o si no, la Balsera, altra cosa de seguida. I clar, quan ho sento, jo penso, la Balsera. I vaig provar dues o tres vegades i com que no ho agafava, ho vaig pensar, bueno. I ara ahir, o antes d'ahir, ho vau tornar a dir i dic, va, vaig a provar.
Mira, no, perfecte, avui. Consol, perquè no s'havia contestat, correcte, molt bé. Doncs, sí, doncs moltes vaja, gràcies.
Home, aquí al Catllà, quan fan les calçotades,
sí.
Ara abans eren de roba, que te'ls emportaves, que jo en tinc una pila, però ara te'ls donen també, no de paper, són d'una cosa rara, com una espuma. Ara no sé d'on te'ls treuen.
Però són per llançar després, eh? Entenc?
Sí, són sí. Per llançar, sí.
Sí, sí. Molt
però
bé.
Són una cosa... L'any que ve, quan sigui l'època dels calçots, preguntaré... Bueno, si m'ho volen contestar, clar.
D'on te'ls treuen, no?
D'on te'ls treuen.
Molt bé. Doncs ja ens ho explicaràs, Consol.
Bueno...
Molt bé. Doncs moltes gràcies. Bona nit.
Bona nit.
Adéu-siau. Tenim encara altres missatges de WhatsApp que ens heu deixat al 667-220-148. Per exemple, hi ha una referència sobre llenguatge que ens ha deixat la Dolors des de Banyoles. No, ara no el podem sentir, no passa res, el sentirem després. Perquè ens ha deixat també altres missatges, per exemple, escrits en aquest cas. En David, des del Carmel, també té una resposta per una qüestió que crec que va ser ahir o abans d'ahir, que també la vam fer. Diu, creuar els dits té un origen cristià i pagà. Originalment es feia entre dues persones per buscar protecció i donar bons desitjos. Després va evolucionar a una sola persona creuant els dits, diu en David. Ara sí que podem escoltar aquest tall de veu de la Dolors que ens ha deixat el WhatsApp del programa, la Dolors des de Banyoles.
Que jo vaig sentir que fa molt el senyor Josep del Parguell va fer una pregunta que sobre el venir, el vindre, el tenir o el tindre. I encara no s'ha contestat, sembla. Jo ho he estat buscant i a l'hora de dir-ho, o sigui, de parlar, tant és correcte venir com vindre, com tenir i tindre. És el mateix. En canvi, a l'hora d'escriure és més normal, més correcte, diguem més usual, escriure venir i tenir. Sobretot els escrits oficials o més formals. Eh? Això de vindre o tindre el fan servir més cap a València, Mallorca, fins i tot Occitània. Però vaja, totes dues, tota l'hora de parlar, totes dues, tant venir com vindre, és correcte. D'acord, Josep? A veure si li hauré solucionat el problema aquest, la pregunta aquesta.
Moltes gràcies, Dolors. La Montse, des de Barcelona, ens diu: una pregunta sobre la llei de la dependència. Les persones que cotitzen amb la llei de la dependència s'han de jubilar als 67 anys? Diu, durant el període de l'any 2012 al 2019, la Seguretat Social no va cobrir la cotització. Es poden reclamar aquests anys? Pregunta la Montse des de Barcelona. I què passa si no s'arriben a cotitzar als 15 anys? Tot això en un sol missatge que ens ha deixat la Montse. Després, Ventura diu: si els patinets elèctrics estan prohibits portar els busos, els trens, metros i andanes, per què no ho estan als establiments públics com botigues, grans magatzems, centres sanitaris, hospitals? Especialment, diu en Ventura, en un ascensor d'un espai públic. El mateix passa amb les bicicletes elèctriques. Diu: no entenc com es permet. L'Àngels, des de Sant Cugat del Vallès, diu, respon a una consulta que ens feia també un noi ara fa un parell de nits. El tema dels bloquejos en relacions sexuals és molt complex i l'han de tractar amb una psicòloga experta en parelles o sexòloga. Poden ser deguts a molts motius i traumes de tot tipus i s'ha d'anar a l'arrel del problema, diu l'Àngels. El que ha comentat un oient de veure per desinhibir-se és pa per avui i fam per demà. El cas concret no el conec, però parlo com a persona que, per desgràcia, va patir abusos a la infantesa i després he tingut certes dificultats en les relacions de parella. També és veritat que tractar segons quins traumes o fantasmes del passat no és, diu l'Àngels, gens fàcil. S'arregla amb molt de diàleg, afrontant el problema i, sobretot, amb l'ajuda d'un bon professional. Primer, diàleg, diu, fonamental. Després, ajuda professional. Són generalment problemes més profuns que no s'arreglen amb un detallet o una carantoina. És un tema, per tant, que va molt més enllà i agraeixo moltíssim el missatge que ens ha fet l'Àngels des de Sant Cugat explicant tot això per donar aquest consell a aquest noi. I després acabarem amb una música, acabarem i arribarem a la una amb una música de l'Enric de l'Harmònica. Diu: vaig néixer a Aitona, al Segrià, i visc a Barcelona, al barri de Sant Antoni. I avui us envio una cançó lenta, sentimental, ens diu. El títol ho diu tot, Last Night. Diu: espero que us agradi. Doncs va, que aquesta és la Last Night de l'Enric de l'harmònica que ens ha enviat perquè escolteu tots els ignorants que ens feu costat cada nit de diumenge a dijous aquí a Catalunya Ràdio. Arribem a la una de la matinada, escoltem les notícies d'aquesta hora i tornem després amb més preguntes, amb més respostes, per tant, amb més trucades al 93-207-474. Ens queda una altra conversa interessant on aprendrem moltes coses. Ens queden unes quantes coses encara. Fins ara.